De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les colles del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
3 sobre les 2. No tot té que ser bones notícies. Bueno, esta és dolenta, però tampoc és que siga una notícia que mos pille de manera inesperada o a contrapeu. Gerard Moreno s'ha lesionat. No és que s'hagi lesionat de gravetat, diu Marcelino, però s'ha lesionat. És una lesió recurrent, és a dir, que és pareguda a la de sempre, algun tema, alguna molèstia muscular, però no és grave. Siga com siga, que se lesione Gerard és un palo i una garrotà per a tots. Gerard, per a mi, és el referent en aquest equip. Jo ho he explicat sempre. En Gerard tot és diferent. És un futbolista que te dona algo que la resta no te va donar. Però, per desgràcia, ja fa un temps que tots sou coneixedors de que la seva salut no és la millor i que els problemes musculars el persegueixen allà on va. Ja està clar, per això no va anar a la Copa, com tampoc va anar a la Copa Santiago Mourinho, que també està lesionat, com tampoc va anar a la Copa Santi Comesaña, i se no està lesionat, i ja sabem per què va jugar Altimira i no va jugar el xaval de la Vilavella, Pau Navarro. Perquè al estar tocat, lesionat i quasi segur descartat per al Getafe, Mourinho, la banda dreta en aquest partit és per a Pau. Però bueno, ara ho ampliem i ho expliquem. De lo de Gerard, com dèiem, ha estat Marce el que ha vingut a explicar què li passa.
Bueno, eso, creemos que es una lesión más o menos recurrente, pero que a la vez es menor.
Recurrente, pero menor, que no es greu. Pero claro, últimament, quan mos diuen que Gerard tenia una lesió i que no era greu, van ser 2 mesos. Per tant, lo que vos dia, anem a pensar que ja tornarà l'any que ve, o a lo millor mos sorprèn i està la setmana que ve. Però la qüestió és que en el cas de Gerard, millor no obsessionar-se i anar en el dia a dia. Una pena, perquè la seva aparició coincidís en la reacció de l'equip i la concatenació de resultats positius i de victòries en Lliga. Bueno, pues, dicho queda. S'ha fotut Gerard. Tampoc vaig a fer un drama, ni tampoc anem a muntar ara un culebrón. S'ha fotut Gerard, hay que seguir. A partir d'ahí, per a jugar contra nuestro Getafe del senyor Bordalás, Pepe, quan entrenava en segona B, Don José, des de que entrena en primera, també se suma quasi la baixa segura de Santiago Mourinho, que després d'aquelles molèsties del turmell va jugar 2 partits, però sembla que no arriba a estar del tot bé. No és greu, però, diu Marce, primer l'ha donat com a baixa i després l'ha donat com a dubte. Jo el dono com a baixa. No estarà. I el que sí és dubte, que no sabem si estarà, és el bo de Thomas Partey. No ha pogut exercitar-se avui, com tampoc ho ha fet Nicolás Pepe, però Marcelino no ha dit que siga baixa. Per tant, anem a comptabilitzar-lo. Amb tot això, Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Qui creus que juga demà contra nuestro Getafe a partir de les 2 de la vesprada en el estadio de la Ceràmica?
Junior, Navarro, Foyt, Veiga, Pedraza.
Vale, hasta ahí, perfecte.
Parejo, Comesaña.
Sí.
Moleiro, Buchanan.
Sí.
Ayoce y Tani.
Jo crec que juga Mikautadze, de titular. Crec que torna Mikautadze a l'equip titular del Villarreal Club de Futbol. Per cert, també li han preguntat a Marce per Mikautadze, per si li té mania, o li ha agarrat alguna tírria, o no el veu bé, o totes aquestes coses. I ha dit que tot el contrari, que Mikautadze està treballant, que el tio, és veritat, és, a part d'un bon tipo, sempre intenta generar el millor rotllo i sempre està de bon toc, i que és un fenomen, que prompte i que només puguen, té que estar dins de la dinàmica de grup, dins de la dinàmica d'equip. Pues, pues jo també te la compre, més o menys. Crec que Issa va ser o deu de ser l'alineació que presenta el Villarreal Club de Futbol o deu de presentar demà davant de nuestro Getafe. En el Getafe, per cert, ha parlat el Tito Bordalás. És un partit complicat el de Getafe, encara que és veritat que els madrilenys són dels equips que menys han guanyat així a l'estadi, només 3 voltes. Per tant, diguem que és un equip complicat, però que el Villarreal sol trau-li el rendiment com per a guanyar-lo. Després d'escoltar al tio Bordalás, si és que l'has escoltat complet...
Sí, s'ha caigut la càmera.
Sí, s'ha caigut la càmera. Bueno, estem en una temporada un poc rara. Qui pot jugar en el Getafe contra el Villarreal?
Soria, Kiko Iglesias Duarte
Kiko
Geneinion.
Kiko del nostre Kiko, ¿no?
Sí, el nuestro. Kiko Iglesias Duarte Geneinion, al mig Luis Milla i Adam Barry, una miqueta per davant Mario Martín i davanters Mayoral i Liso.
Presentat el partit, només queda parlar de l'àrbitre, que ja l'han anunciat, per tant ja tenemos col·legiado. Qui és?
Busquets Ferrer.
I què vol dir això?
Que no hem guanyat mai en ell.
Hòstia, pues dale, hasta luego. No guanya Malenei.
Mos va expulsar a Baena en Getafe.
Bueno.
Va ser el que va suspendre el partit en Salamanca, en Unionistas.
¿El del penal?
Sí.
Mare.
Per tot el lío aquell. I després tenim un 1-5 contra el Barça així en casa, que recorda dos o tres jugades que allò del fuera de juego, que dependia del frame, que hi havia televisió d'estrangera que en la repetició digués el del Villarreal no està fora de joc ni de conya, però bueno.
Vale, o sigui, que Busquets Ferrers és mal augurio, mala notícia, mal client, mos ha tocat. Bueno. Pareix que tot s'en tortella. El Villarreal està a camí de rècord. Sempre que guanyes molt, arriba un dia que... ja ho saps. Per tant, màxima concentració, màxim respecte al rival i guanyar, guanyar i guanyar. Vos dono un dato. Si el Villarreal hi guanya el Getafe, sumarà 75 punts en este any 2025 en Lliga. Certificaria ser el millor equip de la Lliga o el tercer millor equip de la Lliga durant el 2025. Han guanyat, hasta ara, el 70% dels punts en Lliga. La segona volta de l'any passat van fer 40 punts. I si guanyem al Getafe farem 35 i estem molt prop de fer més de 40 en la primera volta. 40 punts en una volta de Lliga és una burra. Aixina com se pot dir que Marcelino té les seves coses i els seus defectes, 40 punts en Lliga te dona una tranquil·litat i un bon estar. És com sentar-te al parral en estiu a la fresca en un refresco, el que vulgues, Rubio, i a veure passar el dia. I ese moment de dir, no me menejaria mai d'ací, pues lo mateix és tindre Marcelino en Lliga. Ni un susto, ni un patiment, res. Portem un any que, menos el Madrid i el Barça, no n'hi ha ningú en la Lliga espanyola que guanyi més partits que el Villarreal. Manda huevos. Ah, i la Copa. Ahir va passar el Celta als penals. Jo quan vas veure el Celta i vas veure el camp del Sant Andreu vas pensar que passa el Celta perquè si mos toca el Sant Andreu sí que mos agarra un infarto. Si lo de l'Atlético Antoniano tenia tela, lo de Sant Andreu és lo mateix però multiplicar per 10. Va passar el Celta als penals. Va passar el València amb la sort de la Xeperudeta i tots els sants que puguen haver des d'Almenara hasta Ontinyent. Perquè vaya tela, eh? O sea, el València... en el minut 119 estava en un tio menys i en un penal en contra. El porter li para el penal, el porter i Seguiter en apestat, i després fan gol en el córner siguient i se classifiquen contra el Cartagena. El Rayo Vallecano anava palmant contra l'Àvila en el minut 94 i mig. En l'última jugada, en l'últim baló, marca Isi Palazón. Van a la pròrroga i en l'última jugada, en l'últim baló de la pròrroga abans d'anar als penals, torna a marcar el Rayo i se classifica. Per cert, va palmar l'Espanyol, que com ahir vos vaig explicar, supera la Reial Societat com a equip de la Lliga que més voltes ha perdut contra un rival d'inferior categoria. 23 de 78 temporades. 23. Tot i així, no mos supera. Seria a prop d'un 30%, un 28%, i el Villarreal, com vos vaig explicar ahir, ara mateixa, el seu registre de palmatòries contra equips d'inferior categoria en primera, després de 26 anys, és de 12. De 12. Un 40%. Poca broma. I la última. Ja tenim a tots els de la Copa. Rubio, explica-mos com va, quins són, i després ampliem una coseta que mos vam enterar avui, que se sabia, però que no se conta, perquè com els interessa que no se conte, se diu de tapado i ningú s'entera... però que és una broma. Qui mos pot tocar?
Sí, expliquem. N'hi ha un bombo en l'Ourense i el Baleares.
Ixos van pels gordos.
Ixos van pels d'Aràbia.
Vale.
N'hi ha un bombo en el Murcia, el Talavera, el Guadalajara i el Dense. D'ixos quatre, dos van pels d'Aràbia.
I a partir d'ahí mos poden tocar.
I a partir d'ahí els altres dos li poden tocar al Villarreal. Com els nou de primera divisió i si tens una sort prou roja...
Nou de segona divisió.
Claro, n'hi ha nou de segona divisió contra nou de primera... i si tens molt mala sort, hi ha un enfrontament entre un primera.
Només resta un enfrontament entre primeres, un llevant. O te toca un segona divisió, o te pot tocar, si tens sort, quants segones refs n'hi ha pels mortals que no siguen els d'Aràbia? dos, ¿no?
Dos, claro. De Eldense, Guadalajara, Murcia y Talavera, dos de ahí.
O sea, si tens sort te puede tocar o el Eldense, o el Guadalajara, o el Murcia, o el Talavera. Si tens molta sort. Si tens menys sort, ¿qui està de segona divisió?
La Cultural, el Eibar, el Osca, el Gijón, el Depor, el Racing, el Burgos, el Albacete i el Granada.
I si tens molt mala sort, te pot tocar un primera. Molt bé, com ja sabeu, els de la Copa d'Aràbia entren directament i els toca els més fàcils directament, ¿vale? Cosa que, com sempre se diu, és que això sí que ho ha firmat tot el món, ¿vale? Lo que no ha firmat tot el món i el senyor Louzán ha colat de por lo bajinis és que este any, en la pròxima ronda, si passa un dels de segona ref o qualsevol de segona divisió, Madrid, Barcelona, Atleti de Madrid i Atleti Club de Bilbao seguiran tenint preferència per a jugar contra els equips d'inferior categoria. No en esta ronda, sinó en la que ve. És a dir, que a nuestro Real Madrid li pot tocar o el Ourense, o el Baleares, o el Guadalajara, o el Murcia, o qualsevol d'issos, però és que, se suposa que passarà, la següent ronda, si passa Udisos, li tornarà a tocar a nuestro Real Madrid i a nuestro Futbol Club Barcelona. O qualsevol de segona divisió que passe. ¿Vale? O sea, que ja no és una ronda, ja no és fumate dos rondes per rascar-te la panxa. No. Ara són les dos rondes que te fumes per anar a la Copa Turbante i dos rondes que te toca el més fàcil de tots els que n'hi hasga a dit perquè ho ha escrit, ho ha dirigit i ho ha decidit, sembla el senyor Louzán. Però tranquils, això no va eixir ara tots els exfutbolistes del Madrid i tots els comentaristes del Madrid dient que adultera la competició. Això no adultera res. Miami anaven a cremar el món per un punyetero partit, vamos. Però això no. Vaig més enllà. Ara n'hi ha un lío collonut, perquè el Madrid va demanar jugar quatre partits fora perquè venia la NFL i li interessava econòmicament, ho van acceptar, però ara s'han donat compte, oh, milagro, que nuestro Real Madrid va jugar, poca broma, 5 partits seguits a casa. Més de la meitat de la segona volta la va jugar a casa. En el moment en el que te jugues tot, el Madrid va jugar 2 mesos seguits de local. Claro, diu, hòstia, cola que estàs fent el Camp Nou i que tens que jugar fora 3 partits. 3. És el que te permetixen. Per reformes, construccions i demés. Portem 3 anys en el que el Barça juga on li dona la gana, quan li dona la gana, en la gent que entre quan ells volen, sense donar entrades a ningú més que als d'ells. No passa res. I ara això. O sigui, el Madrid o el Barça, me dona igual, juguen un altre campionat. Però, arredeu, lo de Miami sí que destrossava el futbol mundial, eh? Pues ja ho sabeu. O sigui, que imagina't, el Barça o el Madrid, perfectament, se poden plantar en quarts de final de la Copa del Rei ben jugat contra el
Ourense i contra el Dense.
I no, o en un poc de sort contra l'Ourense i algun segona, no sé, el Racing de Santander. Que és molt difícil eliminar el Racing de Santander. Mentre la resta, ja sabeu, camps de gespa artificial i apretar el cul que si no ja ho saps on vas. Però bueno, és el que hi ha. Jo és que me flipa que no és que passen esta ronda, és que passen la siguient, a la siguient. O sea, claro, és que te plantes en quarts de final, eh? Els dos. Però això no és devaluar la competició perquè se l'acordaron todos, claro. Setge sobre les dos. Ara escoltem a Marcelino García Toral parlar del partit del Getafe, que és el que ens interessa a nosaltres, i és l'important, i és el serio. Per cert, també parlant de coses sèries, recordeu que estàvem pendents de la Copa d'Àfrica i de quan i com se'n poden anar els futbolistes. I estàvem pendents, ja, que ja ho vam contar així, que la FIFA havia deixat caure, bueno, que els periodistes anglesos havien deixat caure que en vegada d'anar el 11 de desembre i no jugar els últims partits del mes de desembre, que igual podien fer-ho, no tots, però només perdre's un partit o dos, que seria la Copa, i l'últim partit contra el Barça, parles del Villarreal. Finalment això s'acorda, Rubio.
Sí, finalment hasta el dia 14 podrem comptar en tots els futbolistes.
Fins després del Llevant estaran a Comac, Pepe i Pap Gay. Per lo tant, dins del que cap han començat en una mala notícia, la lesió de Gerard Moreno, que no n'hi ha confirmació de la mateixa, és a dir, confirmació vull dir, no n'hi ha parte mèdico ni alcance reial. O sigui, sabem que té una lesió recurrent, recurren vol dir que es algo muscular y que no es grave, que sería leve. Pero bueno, que se lesione Gerard siempre es una muy mala noticia.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Una pregunta, Lola. ¿Quan podem anar a replegar la caixa de Nadal?
Però vostè té la pensió domiciliada en la caixa rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bueno, 22 sobre les 2. Con Diem, Gerard Moreno és el nom propi del dia. Feia, pues, des de l'estiu, no? Es va lesionar el primer partit de Lliga en agost. Va estar parat dos mesos. Va tornar i va encadenar, crec que són 5-6 partits seguits, en els que ha marcat 4 gols i en el que ha donat assistències de gol. Però la sort i la fortuna li és esquiva i torna a tindre alguna molèstia muscular i algun problema físic. És una llàstima perquè condíem comptar amb Gerard és comptar amb un futbolista diferencial. A tots mos tornen els fantasmes, la por i tota la història, però, com vos dic, en el cas de Gerard ja n'hi ha que fes la idea. És aquesta situació que saps que a millor, millor no anirà. Pot estar bé, podem disfrutar d'ell i el que dure. Després pot recaure i tenim que patir amb ell. Ja va contar així, ho vau escoltar tots, com ho passa, com ho viu i com li afecta, com li costa i tot el que suposa. Ànims, Gerard, tio. Res més podem dir-li. Animar-lo. I que alça el cap i que continue, perquè avui estarà fotut. Estos dies estarà fotut. A banda d'això, no està don Santiago Mourinho, que després d'aquella patada que li va arrar el punyetero aquell del Pafos, que jo estava i vas pensar, l'acaba de partir en dos, no li va partir la cama, però el turmell li l'ha deixat tremolant. I va tindre que forçar per estos partits importants, sembla que té alguna molèstia. És dubte, però jo el descartaria. I Pap Gay està sancionat. I Thomas Partey està tocat. O sigui, que el mig centro el tenim tremolant. Sumant tot això, comptabilitzar que esta volta les baixes són les de Willy Kangwala, que per cert, ja entrena i entrena a bon ritme, no en l'equipo, a banda, però ja jo diria que en breu el veurem entrar d'ací res a la dinàmica de grup i això serà una gran notícia. Avui hem parlat amb Logan Costa i ens ha dit que està molt bé, que està molt content, que ell creu que la temporada l'acaba jugant segur, inclús està apurant pobre a veure si pot anar al Mundial perquè és el capità de la seva selecció, classificat pel Mundial de manera històrica a Cabo Verde. I en cas que siga a convocar-lo i poder jugar algo, jo crec que ja té això en el cap. Però avui hem pogut parlar amb ell i el tio estava molt optimista. Jo que m'alegre. Lo de Thomas Partey no sabem què és i lo de Mourinho jo crec que és lo del turmell. En tot això ja ho va explicar Rubio, però vamos, el 11 se cau de pes, no? No crec jo que no siga diferent al que has dit tu.
Junior, Navarro, Foyt, Veiga, Pedraza, Comesaña, Parejo, Buchanan, Moleiro i Tani Llayoce.
I és un bon equipo.
Sí, sí.
Es un buen equipo. Es que últimamente pueden pensar que es así, que es un buen equipo. Ha parlat avui Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal Club de Fútbol. Pues bueno, está content, no espera menys de que estar-ho. El seu equip seguís competint i donant la cara i en una molt bona ratxa.
De fet, ojo la jornada que si el Barça li guanya al Betis, tu guanyes i el Atlético de Madrid li guanya al Athletic Club... La lliga se posa molt, molt, molt de cara.
Sí, si tu guanyares el Getafe, la veritat és que a camí de la meitat, molt mal ho tindries que fer per no tindre assegurada la quarta plaça. Però a som molt llarg, eh? I ara, per exemple, te venen les lesions a tu. El Betis no té un cabàs de lesions i de problemes físics. Està aguantant
també el que parlàvem ara fora, que el Betis també tindrà tres baixes a la Copa d'Àfrica, que si segur, el Bakambu, sí. Amrabat i l'extrem.
Abde. Sobretot la d'Amrabat, eh? La d'Amrabat. Ja, hem fet un bon fitxatge el Betis, eh? Bon futbolista. Bueno, que vos dicen el tío Marce parlant de tot un poc, que jo crec que és important.
Bueno, sabíamos ambos horarios con antelación. Y bueno, la competición nos exige esto. Luego también tenemos partido de Champions el próximo miércoles. Bueno, hay que cuadrar todo. Nos tocó este horario. Los equipos de Champions normalmente jugamos sábado. Hay otros partidos también importantes que se juegan en esta jornada en los que están involucrados equipos de Champions y bueno, pues lo aceptamos y a jugar. Ya lo sabíamos hace tiempo y bueno, pues intentamos siempre poner las medidas adecuadas para afrontar cada partido en la mejor disposición posible.
¿Es tiempo suficiente para recuperarse del esfuerzo de extra de Copa además?
Bueno, jugamos una prórroga que no lo teníamos pensado. También es fuera de casa, llegamos tarde, pero sea o no sea el tiempo suficiente para recuperarse, tiene que ser. Así que no hay otra solución y no sirven excusas para afrontar el partido. El Getafe sí que jugó un día antes el partido de Copa, también jugó prórroga. Y nada, pues a afrontar el partido con el ánimo de ganar y sabiendo de la dificultad que siempre ofrece el Getafe para ganar.
Viendo la clasificación, bueno, está todo apretado arriba. Bueno, la gente, incluso ayer oía una entrevista con Cañizares que no entendía por qué nadie mete al Villarreal como candidato para ganar la Liga. ¿Qué opinión te parece a ti eso? Y si puede ser el Villarreal candidato.
Aquí hay tres candidatos claros al título los últimos años. Bueno, lo primero, agradecer a Santi sus halagos y sus cariñosas palabras hacia nuestro club. Y que para mí además es uno de los mejores analistas que existen en el fútbol actualmente. Pero yo creo que se ha excedido en el elogio. Bueno, ¿por qué? Pues porque así lo dicen las estadísticas. Y estamos aguantando 14 jornadas en esa disputa. Veremos cuántas más somos capaces de aguantar, porque eso significará también el buen rendimiento del equipo y que ese ilusionante objetivo que pretendemos jugar por segunda temporada consecutiva la Champions, pues estaría menos lejos. Pero luego al final se imponen pues los argumentos futbolísticos individuales y colectivos de los grandes clubes. Y así lo estamos viendo, ¿no? En las últimas no sé cuántos años, yo creo que en el siglo XXI, salvo aquellos dos títulos del Valencia, todo lo demás ha correspondido a Madrid, Barça y esporádicamente creo que otros dos al Atlético de Madrid. Entonces eso indica claramente de quiénes son los verdaderos candidatos a ganar el título.
Mister, buenas. Yo quería preguntarte el otro día, más que la duración del partido, hablabas en la previa también del tapete en el que jugabais, que era muy duro. Si os ha pasado un poco de factura física, si hay algún futbolista que ha acabado con molestias por ese partido. Y luego del encuentro de mañana contra el Getafe, porque sois uno de los equipos que le da más ritmo a los partidos, de ida y vuelta, en cuanto a juego también efectivo. Y el Getafe es todo lo contrario. Estaba viendo la estadística, es el equipo de la Liga cuyos partidos se juega menos. ¿Qué partido esperas en ese sentido y si es uno de los objetivos, intentar que el partido tenga el máximo ritmo posible?
Bueno, veremos a ver las dudas que tenemos. Yo creo que Mou y Gerard van a ser baja, pues sí, muy posiblemente. Tomás puede que también. Y bueno, pues ahí nos estamos moviendo. Ya veremos cómo finaliza, o bueno, después del entrenamiento de hoy, qué jugadores tenemos disponibles, ¿no? Y en cuanto al partido, bueno, sabemos cómo va a ser. Sí, las estadísticas dicen eso es porque el Getafe te obliga a jugar a muy alto ritmo cuando el balón está en juego. Y tenemos que adaptarnos a esa situación. Es un equipo muy incómodo, un juego directo, domina muy bien la segunda jugada, eso te hace muchas veces jugar en tu propio campo. Te busca situaciones en pase largo de 4 contra 4. Luego allí en el campo contrario circulan rápido para finalizar acciones, ya sea por dentro, sobre todo por fuera, ambos lados. Muy peligrosos en estrategias y segundas jugadas de estrategia. Y luego pues defensivamente tiene una presión alta o un bloque medio, una presión tras pérdida y una defensa adelantada difíciles de batir. Es un equipo que encaja poco y que permite al rival muy poco. Desde esa perspectiva, como antes os decía, calculamos un partido muy difícil, a la vez que igualado, y que aquel equipo que tenga precisión en cuanto y sea certero en la portería rival, pues es el que va a ganar. Nosotros debemos de acentuar nuestro trabajo defensivo en ese tipo de juego que nos va a exigir el Getafe, a ver si somos capaces, después de varias jornadas sin hacerlo, de volver a dejar la portería a cero. Que cierto es que últimamente nos están metiendo golazos, pero bueno, también precedidos de alguna toma de decisión no adecuada por nuestra parte, y bueno, pues intentar siempre atacar, que es nuestro gen, ¿no? Nosotros siempre intentamos atacar con más o menos pases, pero buscar la portería rival, ya sea en ataque o en contraataque, y bueno, jugamos en nuestro campo, que nos encontramos muy bien, que con la ayuda del público, que esperemos que esté el campo lleno, pues nos ayude también a sumar tres puntos muy importantes y saber que el partido va a ser largo, que vamos a tener que paciencia y no perder una idea clara de juego que nos va a seguir este partido.
Bueno, son dos ausencias que confirmas importantes, porque claro, la banda derecha, el otro día pusiste al Timira, bueno, pues se quedó aquí, él y Pau, supongo que son las opciones que tienes ahí.
Sí, bueno, sí, definitivamente, que ya veremos, se confirma la baja de Mou, pues sí, jugó al Timira, pues lo normal es que ha jugado Pau este partido.
Te pregunto, porque estaba mirando que si ganáis, certificaríais dentro de una hipotética clasificación del 2025 ser el tercer mejor equipo de la liga. Es decir, creo que sumáis 72 puntos durante todo el año y estaríais por delante del Atlético de Madrid. Claro, son el 70% de los puntos disputados en liga durante un año natural. Son muchos puntos y solo por detrás de Madrid y Barcelona, ¿no? Supongo que esa es el sustento de todo lo logrado está ahí, ¿no? En los partidos de casa, realmente. O sea, la veis, aparte de ganar mucho en liga, sobre todo mucho en casa, ¿no? Cambiasteis esa dinámica. ¿Qué te parece esa, el ser el tercer mejor equipo de la liga en un año?
Bueno, hay que serlo. De momento no lo somos, ¿no? Tenemos que sumar esos puntos. Yo soy mucho más de presente que de pasado. Pero bueno, lo que es evidente es que si durante tanto tiempo sumas tanto, eso es una clara evidencia del nivel competitivo del equipo y que el equipo está creciendo, porque a pesar de haberse nos ido jugadores muy 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 importantes, sobre todo en el apartado ofensivo, de tener que haber hecho una reestructuración amplia en la plantilla, el equipo sigue siendo muy muy competitivo. Yo, si no recuerdo mal, pues la pasada temporada sumamos 40 puntos en la segunda vuelta. Y bueno, pues en esta nos llevamos 32, que son muchísimos, pero aspiramos a lo siguiente, a sumar 3. Es lo que nos está motivando. Vemos el equipo, la respuesta del equipo el pasado miércoles en un campo complicado, que fue extraordinaria, extraordinaria desde el primer minuto hasta el último. Extraordinaria en actitud, en mentalización, en prepararnos para jugar un partido en una superficie, en unas distancias y en un contexto absolutamente diferente y donde la motivación es muy difícil. Y este equipo pues se ha sobrepuesto a todo eso y ha afrontado ese partido con el máximo respeto. Y ahora pues lo mismo hacemos con el Getafe. En partido a partido nuestra ilusión es ganar, es ganar. Ahora nos toca Liga, en 5 días tenemos Champions, queremos ganar ese primer partido de Champions y bueno, y así seguir. El equipo está en una buena dinámica, es un equipo que trabaja, que se esfuerza, que juega unido, que se demuestra que juega unido, y esos son valores pues muy importantes y que suman esa cantidad. A mí el dato me parece extraordinario, de un significado mayúsculo, y bueno, y además que bueno, pues no venimos hace mucho tiempo o venimos de unos resultados bastante digamos contrarios a estos. Hay que trabajar siempre con humildad y con la idea de mejorar. Si hemos hecho hasta ahora esto, que es extraordinario hasta ahora, pues tenemos que tener la idea de mejorarlo.
Sí, los partidos contra el Getafe siempre son difíciles. Tú y Bordalás tenéis enfrentamientos ya míticos dentro del campo, es decir, jugando al fútbol. Sois dos técnicos de carácter, que cada uno tiene su idea, y habéis llegado a un momento en el que, otra cosa no, pero vuestros partidos, vuestros enfrentamientos son siempre, digamos, al máximo nivel, ¿no? ¿Cómo lo vives eso? Porque claro, siempre ha sido, os habéis jugado, yo me acuerdo ya al Corcón cuando jugasteis el ascenso en aquel partido que fue súper intenso, claro, siempre son partidos, no sé, tienes ahí un técnico que te has enfrentado mucho en todas las facetas, ya sea Copa, Liga, varios equipos, ¿no? Y los dos estáis aquí, seguís ahí al frente.
Bueno, pues mira, tenemos que estar satisfechos los dos. Cada vez que nos enfrentamos, los equipos que nos toca dirigir, pues es que estamos trabajando, es que estamos ilusionados y satisfechos con nuestro trabajo. Y Bordalás tiene pues una trayectoria buenísima, yo creo que la nuestra también lo es. Ya sabéis que en su momento pues hemos tenido un punto de desencuentro totalmente solucionado y olvidado, y a partir de aquí pues juegan nuestros respectivos equipos. Los entrenadores no jugamos uno contra el otro, intentamos buscar el máximo rendimiento de nuestros equipos. Bordalás lo ha hecho, lo está haciendo en el Getafe, tanto en la primera etapa como en la segunda. Yo también, que también eso puede ser un paralelismo, pues también lo hemos intentado hacer y creo que lo hemos conseguido en nuestra primera etapa en el Villarreal y en esta segunda. Y a partir de aquí, pues 90 minutos donde va a primar, por supuesto, el acierto de los futbolistas. Y sabiendo que para ambos equipos va a ser difícil contrarrestar al otro. Y por supuesto, después de contrarrestarlo lo mejor posible, ganar, ¿no? Bueno, pues a ver si jugamos aquí en nuestro estadio. Y después de dos empates en las últimas dos temporadas, somos capaces de, a la tercera, ir la vencida y lograr los tres puntos.
Última, por favor.
Bueno, yo te quería preguntar, que puede ser una jornada propicia, porque, por ejemplo, el Betis juega contra el Barça, se enfrenta al Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Sacar tres puntos os consolidaría, ¿no?, un poco más en esa zona de privilegio. Y después preguntarte, ya que has dicho que está la baja de Gerard, por la situación de Mikautadze, ¿cómo lo estás viendo? Y más ahora de cara a esta jornada que no está Gerard, ya que vemos que últimamente no sé si es que después de la selección, los problemas que tuvo de rodilla, los ha acusado. En definitiva, ¿cómo estás y cómo cuentas con él?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, nosotros tenemos que mirar lo nuestro, porque al final en una liga tú tienes que jugar contra todos los equipos, y como local y como visitante, y en unos momentos nos toca a unos, en otros momentos nos toca a otros, ¿no? Lo importante somos nosotros y el partido nuestro, y centrarnos solamente en que ganar pues es sumar, aumentar esos números que decíais anteriormente y sumar 35 puntos a falta de, serían creo que 4 jornadas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar. Y en cuanto a Mikautadze, pues yo siempre me gusta ser prudente y paciente, y tenemos que intentar pues ser pacientes con un jugador que nos parece de muy buena calidad, que ha tenido ese problema y que, bueno, pues le ha dificultado el seguir con esa continuidad que venía teniendo, y yo creo que ahora pues está muy bien de ánimo, muy bien de actitud. Y seguro que con un rendimiento bueno a medio y largo plazo. No hay ninguna duda sobre este jugador, solamente pues desde nuestra posición, paciencia y apoyo para lograr lo mejor de él. Nos ha ayudado hasta ahora en momentos, yo creo que decisivos, y seguro que nos va a seguir ayudando y cada vez mejor, ¿no?
Bueno, pues este es Marcelino García Toral, parlant de Mikautadze. Nos ha ayudado y creo que nos va a ayudar mejor. Parla de George Mikautadze, futbolista que de alguna manera tots creem, tots pensem, tots esperem que pegue un clafit, Rubio. O sigui, ja estem tots en la maledicció del nou, que quan se'n va anar, que van anar al PSV Eindhoven, on va anar este, que tampoc li van anar a l'Arsenal, Mikautadze, que va estar ahí una etapa que van a jugar y no le van a ir bien y va a tener que tornar. Claro,
al Ajax, ¿no? Y después no sé si
van
al Mitz o al Lyon.
Sí, la verdad es que, bueno, yo tinc fe que Mikautadze va a acabar siendo el futbolista que todos creen que va a ser, pero claro, es tema de desembre y encara no ha arrancado del todo. Ha donat detalles, momentos que diu sí, pero está en ese momento en el que necesitem recuperarlo, y además un buen día. Demà me pareixeria estranyíssim que no siga titular. Després de la palissa que se va pegar Tani en el camp del Atlético Antoniano, me pareixeria raro. Va resguardar a Yoce, va resguardar a Mikautadze, ja no sabíem, però estava lesionat Gerard. Crec que és el moment. També és un partit bo per ell, no? I jo crec que el xaval...
Ja, però és que comportem un mes dient pràcticament el mateix en tots els partits.
No, jo no dic, no és veritat. Jo no he dit això en tots els partits. Jo, després de Pafos, tenia clar que anava a ser suplent. y el único partido que tenía dubtes es el de l'altre día, que volía saber que anava a fer. Te recordo que te vas dir, jo vull saber què farà, perquè si no el fica, és la evidència de que Marcelino a hores d'ara li ha perdut o la confiança o no li té tota la fe, i no el va ficar. Va ficar a Pepe, va preferir ficar a Pepe dalt. En este és diferent. Jo en este sí que crec que ja està millor d'allò del genoll que no va jugar contra l'Espanyol. Crec que l'altre dia quan va eixir allà a la Copa ho va intentar, o sea, se'l va veure actiu, que podia haver eixit a la Copa, aquest partit que era un marrón, i dir, ara tinc que correr jo, apanyeu-vos, no? I ara crec que és un bon moment per apostar per ell. Joder, se t'ha fotut Gerard, tens que col·locar a Ioce, a més Pepe va jugar tot el partit de Copa i avui no ha entrenat, o quan jo estava no entrenava. Té que ficar a Ioce de Gerard, això és evident, que baixa així a rebre, i més contra el Getafe, que és un equip que se va tancar, que no te va donar espais, i necessites algú dins de l'àrea. Més, diria, en lo físic, després del Tute, pues mi cotatge, és que crec que és el partit per ell. I també és un bon moment per dir-li, mira, ahí tens el partit, ale, prova, a veure què és el que saps, a veure si tens sort. I li falta també un poc de fortuna. Li falta que demà faci dos gols, per exemple. Una cosa dices, que li pegui un clafit i que digues, ja estic així. Va ser a l'Ajax. La setmana cedit a l'Ajax i no va haver hora bona. No va arribar a clafir del tot. Bueno, pues, esperem que no passi així i que Jordi Micotache siga un futbolista important. Des de Madrid, que diuen del Getafe, baixes, sensacions...
No, això, a veure, més o menys en el que tenen, Soria de porter, defensa de 3, òbviament, en Iglesias, Duarte i Gené, les bandes per a Kiko i Niom, al mig Luis Milla i Arambarri, per davant una miqueta Mario Martín i davant Mayoral i Liso. Sí que havia escoltat que li preguntaven a Bordalas per lo del Naval Carnero, que si tenia que abroncar els jugadors, però ha dit que no, que tampoc és per abroncar-los, per jugar la pròloga en un partit de Copa.
Bueno, pues el Getafe que així no se li dona bé, o almenys el Villarreal ha guanyat molt més que ha perdut davant d'ells.
Se ha guanyat el Villarreal 5 empats i només 3 derrotes.
Això en casa, en totes les competicions.
En total, sí, en total de Lliga, Copa, Segona i tot.
En primera han perdut 3 voltes contra ells. Pues eso, demà a partir de les 2 Villarreal-Getafe a l'estadio.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa. Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Sí, per cert, no m'has dit que el del bar és González Fuertes. Quan estiga González Fuertes, tens que dir, ojo, alerta, està González Fuertes. A este el van baixar per roïn. O sea, Perroín. És difícil que te vagis a Derbi Perroín perquè tots són... aguanten ahí. Este el van a enviar Perroín, van a dir, tío, vesten, perquè no.
Però el col·loquen al bar. Hermano, sempre queda la repesca.
Sí, però el col·loquen al bar. Sí, sí, és com els polítics, sí?
Si quan... no va al Congreso, va al Senado.
I si no se'n va a Europa. I si no... Mira, si ara, no ara ha muntat...
A l'autonomia.
Ara ha muntat el govern un Consejo de Deportes, no? Crec que se diu.
Sí, sí. Han llegit algo de que volen Consejeria juntar Deportes. El Comitè Olímpic.
Muy bien, pa jubilar col·legues. Quatre amiguets, això que tots són juntos... cargo y todo el Montecarrec, ya veus. Y diu que es para en el tema deportivo allí del fútbol para que los futbolistas su futuro, la economía, los impuestos, la carrera corta, sígame así. Perfecte. Y esa consejería intentará una otra cosa que yo vos dic que siempre descompensa, que de claro, quan és roig i diu, hòstia, lo dels impostos, la fiscalitat, enseguida tot el món no quiere pagar, el del Mercadona no quiere... No, no, cojones, és fàcil que paguen ells lo mateix, que pague el Madrid lo mateix que nosaltres. Si no fa falta dir no, la clau seria tots pagar lo mateix, no? O per dalt o per baix, però tots pagar lo mateix. És lo que vos explique sempre. O sea, que el Rayo Vallecano... té molt més fàcil fitxar a qualsevol futbolista del món que tu. Al Rayo Vallecano, un jugador de nivell li costa quasi un 10% menys que a tu. Al Madrid, a l'Atleti de Madrid, al Getafe que ve demà, un futbolista li costa un 10% menys que a tu. Si sumes 20 futbolistes, pues ja sabeu lo que és. De cada milió de contracte que siga 100.000 euros de cada jugador... Pues si són 20 i és un milió de contracte de mitja, pues conteu. I a partir d'ahí tot així. Que sí, que hay que pagar impuestos, tot això. Hòstia, però és que en el futbol està descompensat totalment. Totalment. O sea, com va dir Roig, és un futbolista bo cada any. Un jugador bo cada any. Perquè us una idea, un micotatge no, però un... no sé, compensar-ho. Un Pap Gay cada any. Un Pap Gay cada any. O un Tanio Luguaselli cada any. O un micotatge cada dos anys. Bueno, el micotatge m'ho han passat que són 30 quilates, eh? Han pagat prou, per comprar-lo. Però bueno, és lo que hay. I en lo que hay que jugar. I això ni desvirtua la competició, ni lo descompensa. Miami sí. Hòstia, Miami. Miami és de l'infierno. Anava a destrossar-se la lliga. Però això no passa res. Ells paguen. Bueno, i els bascos ja no te digo nada. La Real Societat, el Athletic Club, el Deportivo Alavés y es catalans. Y después va el resto. Claro, competir ahí económicamente se fa difícil. Pero bueno, es lo que hay. David Albelda, el Villarreal B, altres protagonistes. Recuperará Hugo López, supose, ¿no? Albelda.
Sí, que no va a fer mal el altre dia en Copa.
Juguen contra el Terol. Quin dia, quina hora?
El diumenge a les 6 i quart de la vesprada. El Terol té 20 punts, el B darrere de 9 punts.
Si guanya el B, podria col·locar-se en promoció. Lo que passa és que dius, vale, el B té de 9 punts, però és que per baixar crec que són 16. Perds un partit, pots estar en descens. Guanyes dos partits i estàs en promoció d'ascens. Quina categoria més loca, eh? Mare meva.
Sí, bueno, la classificació està molt apretada. És veritat que ara estem en una bona posició després de guanyar la setmana passada fora. És veritat que si guanyarem este partit en casa se col·locaríem en una zona privilegiada. Però la categoria, el partit i la temporada té molta dificultat. Els resultats cada setmana és dificilíssim encertar què és el que va... a passar i per lo tant espero un partit molt complicat contra un rival molt difícil, molt dur, molt... és un equip molt treballat i no va ser fàcil.
David, què tal? Buenas. Cotens a Àlex va este fin de setmana, si pots contar en ell o no, i després també per el Teruel, que és un equip, dius que és un equip dur, té gent d'experiència, diversos futbolistes inclús que han passat també per ací per el Villarreal B. Quin partit esperes?
Bueno, espero un partit, crec que tindrem possessió, però va ser un partit difícil. Normalment és un equip en un 5-4-1, molt solidari, de molts esforços. va ser un partit, jo crec que algo trabat. A mi m'agradaria que no fora trabat, que tinguera ritme, que... però també depèn de que nosaltres donem la millor versió. Sabem la dificultat, però també sabem que tinc la mateixa sensació que tots els partits. O donem la millor versió nostra o és dificilíssim. Tots els partits estan molt treballats, cada un amb les seues característiques, però ho has definit. El Teruel és un equip, pot ser dels equips que més experiència tinga en quant a jugadors en aquesta categoria, i de fet ha començat molt bé la temporada i està menjant-se quasi sempre en la zona de dalt. I en quant a Àlex, pues, esta setmana encara no estarà.
Mirant que els últims 5 partits només has rebut gol en un, quan en l'estadística anterior era difícil tindre la porteria a zero. És, claro, coincidència no deu de ser, perquè com dius tu, igual que estàs, heu treballat des d'ahir, és a dir, claro, porteu mantenir la porteria a zero molts partits ja.
Jo tinc la sensació que, i la realitat és que no ho hem treballat a nivell particular com a equip. Vull dir-te, jo crec que a base de treballar totes les setmanes i d'anar millorant, aquestes millores jo crec que se van donant. I una d'elles, en quant a característiques dels filials, la inexperiència és que comença la temporada i concedeixes gols absurdos, per dir-ho d'alguna manera, no? Que són molt evitables. Però tal com vas treballant i vas minimitzant errors, jo crec que és algo que se va corregint. No és una cosa que hem treballat particularment, perquè en quant a un anàlisi general dels gols rebuts, quasi tots eren per errors més individuals que col·lectius. Entonces, quan veig la millora de cada un dels jugadors, tot això de manera natural també se va corregint. Això és la sensació que tinc, però sí que t'assegure que a nivell col·lectiu com a equip no hem fet un treball defensiu per a poder millorar els gols en contra.
La veritat és que a pesar d'això esteu en una molt bona ratxa, no? Traient molts bons resultats, possiblement un poc penalitzats, no? Per aquests empats que heu tingut ací a casa, suposo que l'objectiu és això, no? Que el mini torni o siga un fortí en un partit com este que esperes tan complicat.
Bueno, una de les característiques del filial del Villarreal, ja en el C quan jo estava, és ser forts en casa, sobretot perquè les dimensions del terreny, l'estat del terreny de xoc sempre favoreix el que siga partits en ritme, no? I crec que això a nosaltres ens va bé. Però bueno, enguany, llevant del dia de l'Atlètic de Madrid, que van ser en 20 minuts 3 gols pràcticament a valor parat, els altres partits, pues bueno, empats, victòries, però crec que no, si no me corregiu, crec que no hem perdut ningú partit més en casa. Entonces, la trajectòria és bona, però és que ara mateix la trajectòria fora a casa érem un dels pitjors equips i vas i guanyes en Cartagena, Torremolinos, guanyem 0-3 fallant un penal, pareix un partit fàcil, però quan veus la trajectòria del Torremolinos en casa, veus la dificultat que sols ha perdut un partit. Per això t'he dit que a vegades t'agarres a estadístiques i no són de... En una setmana les estadístiques se cauen per tots els costats, no?
Objectiu tu no tens, realment.
L'objectiu, jo crec que ja... Mira, l'objectiu crec que l'hem parlat algunes vegades. Jo crec que al final és, per a mi, el primer que progressen els jugadors, i si pots anar nutrint el primer equip. Esta setmana en Copa hem vist a Hugo, però inclús n'hi ha un treball de que sol és el fet de que el primer equip puga comptar en jugadors nostres per a entrenar, jo crec que ja va siguent un èxit, no? Perquè si tenen nivell pa donar nivell al primer equip en els entrenaments, pues jo crec que és fenomenal pel dia a dia i bueno, i si damunt van apareguent jugadors que van debutant, i que jo crec que això és el principal objectiu. Ara, tu més un objectiu col·lectiu en quant a final de temporada l'equip, en un filial és difícil, i en un filial com este que s'ha canviat el cicle de manera tan gran, perquè l'equip va baixar de segona, alguns jugadors van continuar, però és que enguany la plantilla puguem dir que és pràcticament nova, llevant de 3-4 jugadors, el resto, inclús el cos tècnic, és completament nou. Se va baixar la mitja d'edat, crec que estem en una mitja, crec, de 20 anys, més o menys, que és una mitja molt jove per a esta categoria. Tinguem 3 jugadors que encara són juvenils, que a més no és que estiguem completant la plantilla, sinó que estan disfrutant de molts minuts. Entonces, són moltes circumstàncies positives, però com a objectiu col·lectiu no te puc dir ara perquè estem ahí anem a buscar la promoció o tenim l'obligació de... No tinc aquesta sensació com a que el nostre objectiu siga estar en promoció.
Bueno, paraules d'Albelda. Per cert, en el Terol ve el fill de Palop de porter. No està mal. És el segon porter, no crec que jo de titular. Hi ha alguns ex que han passat per ací. Per Àlex Navarro, per exemple, ha estat en el Roda. Bueno, això. Té raó Albelda en dir allò de que té un equip molt jove, que té que créixer, però jo crec que té un bon perfil i que poquet a poquet... hi ha gent que va traient el cap, eh? Balú i Hugo López, per exemple, són els que ara mateix tenen més perfil.
El més veterano serà Budesca, no? O sí. Rubén el porter.
Ja ho ha dit, 20 anys, eh? 20 anys és la mitja d'edat d'este Villarreal B. Quan mos diuen de tot, de filiales con 23 anys, los filiales que tenen con 23 anys. Bueno, pues ara los filiales no tienen 23 anys. Passa res. Ara són de 20.
Hola, quería una McStrem Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la... Nueva McStrem Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Este invierno, tus planes despegan desde el aeropuerto de Castellón. Elige tu destino y conecta de manera rápida, cómoda y sencilla. El invierno vuela. Tú también. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Atenció, Vila-real. Tornem amb els vilabons. Enguany, amb un pressupost molt més gran. 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Vila-real del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Vila-real és gaudir de bons productes, més barats i, a més, fent poble. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç. En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Vale, cenarem, tornem demà. Serà a partir de la 1:30, 13:30, comença el ball Villarreal-Getafe. Partit difícil, eh? Serà paregut a lo de la Copa, però trasladat a la Lliga. Mal client i partit complicat. Veurem si el Villarreal se reposa i se recupera de les lesions de Gerard, per exemple, i de les molèsties i els problemes físics d'alguns futbolistes. Jo crec que sí, estem en una bona dinàmica, però partit difícil. A la 1:30, eh?
Diuen que repunten les temperatures.
Sí, que farà caloreta. Pues mira, millor.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.